Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El periodista de la directa, Jesús Rodríguez, i l'empresari de Girona, Josep Campmajor, se sumen a la llista dels investigats per terrorisme en el cas Tsunami Democràtic, que s'han instal·lat a viure a l'estranger. Amb aquests nous casos, la gran majoria dels investigats per aquesta causa, 8 dels 12, són ja fora de Catalunya. Victòria provisional de Carles Puigdemont i Toni Comín davant el Parlament Europeu, que en un principi es va negar a concedir-los l'escó com a diputats. L'advocat general de la Unió Europea els dona la raó en un recurs que van perdre en primera instància. Aquesta opinió no és vinculant, però sol orientar la sentència definitiva. Zara i H&M fan servir cotó vinculat a la desforestació il·legal, la violència i la corrupció al Brasil. Així ho afirma l'ONG britànica Earthside, que denuncia el fracàs del sistema, del major sistema de certificació de cotó del món. Les dues multinacionals han obert ja una investigació. Lufthansa suspèn els vols a Teheran per motius de seguretat davant les amenaces de l'Iran i Israel d'atacar-se. El líder suprem iranià reitera que castigaran Israel per bombardejar la seva ambaixada a Damasc i Israel assegura que s'hi tornarà. Joe Biden dona suport incondicional a Tel Aviv. 2 morts i 4 ferits en un atac rus aquest matí a la regió de Mykolaiv, al sud del país. Hores abans, les forces russes han deixat 200.000 cases sense llum en els bombardejos de matinada contra infraestructures elèctriques a diferents regions. El preu de lloguer es frena a Barcelona i baixa al conjunt de Catalunya. Segons un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, els preus publicats als portals immobiliaris van baixar més d'un 5% a Catalunya fins als 1.400 euros de mitjana a finals de l'any passat. A Barcelona ciutat, l'augment del preu va ser de només un 0,1% i el preu mitjà es va situar als 1.800 euros. Les universitats privades ja no demanaran tenir aprovades les proves d'aptitud per accedir als estudis de magisteri. Deixaran que els estudiants les puguin aprovar també durant el primer any. Una decisió que no agrada a les universitats públiques, que lamenten que les privades trenquin la unitat. Estratègies noves permeten reduir els símptomes del Parkinson. És el missatge d'esperança amb motiu avui del Dia Mundial de la Malaltia. Administrar el tractament farmacològic sota la pell redueix els moviments involuntaris i els ultrasons d'alta intensitat poden disminuir els tremolors fins a un 90%. Els esports.
A aquesta hora el Barça s'entrena per començar a preparar partit de Lliga de dissabte al camp del Cádiz i ho fan després d'acostar-se a les semifinals de la Champions en superar ahir 2-3 al Paris Saint-Germain a París. Sergi, Roberto i Christensen no jugaran per sanció la tornada dimarts que ve a Montjuïc. I el president de l'Escola d'Entrenadors, Miguel Galán, denuncia el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, perquè considera que ha vulnerat el principi de neutralitat a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. En declaracions a Matí de Catalunya Ràdio, Soteras va donar suport ahir a Pedro Rocha i hauria condicionat el vot dels assembleistes.
I el temps, tarda de sol sense excepció, al migdia serà més càlid, valors màxims de 25 graus al Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre i a l'Empordà, el vent a la baixa, però amb restes de tramuntana al nord del Cap de Creus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem aquest Catalunya al dia avui escoltant la veu de dues persones que han decidit marxar a l'estranger perquè estan a la llista d'investigats per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic. De fet, la majoria ja han traslladat la seva vida a Suïssa abans que el jutge Manuel García Castellón els demanés dimarts que informessin del lloc on viuen com a pas prèvi a citar-los a declarar. Avui n'han parlat el periodista de la directa, Jesús Rodríguez, i l'empresari gironí, Josep Campmajor. Tots dos fa mesos que van marxar, però no ho han explicat fins ara, tot i que confien que la llei d'amnistia els pugui emparar. Us explicarem quina és la diferència, m'atreviria a dir abismal, que hi ha entre les pensions a Catalunya segons el lloc geogràfic on viu la persona. 674 euros si vius en un poble agrícola del Turgell, 1.732 euros al mes si ets de Flix, a la Ribera d'Ebre. Analitzarem què hi ha darrere d'aquesta escletxa tan àmplia. Tornarem a parlar de l'aeroport després d'eterns debats sobre l'ampliació i la reforma de la instal·lació. Ara la Generalitat proposa modificar les pistes a l'estiu i donar més capacitat als aeroports de Girona i Reus, cosa que el govern espanyol no troba prou consistent. Avui, que és el Dia Mundial del Parkinson, i que us explicarem aquestes noves estratègies d'èxit que s'estan fent a Can Ruti, a Badalona i a la Vall d'Hebron, anirem també fins a Torelló, on una dotzena de persones amb aquesta malaltia o d'altres de neurològiques han creat un equip propi d'atenció ping-pong que, gràcies a la concentració i a la coordinació dels reflexos, els ajuda a l'hora de minimitzar els efectes que pateixen. I també coneixerem quin és el programa del Festival d'Estiu de Barcelona, el Grec, que arrencarà el 26 de juny amb Sílvia Pérez Cruz i que aquest any aposta i molt pel talent del país. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La majoria dels investigats per terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic han marxat a l'exili. Aquest matí hem sabut dos nous casos, el del periodista del mitjà La Directa, Jesús Rodríguez, i el de l'escriptor i empresari gironí, Josep Campmajor, que han marxat a viure a Suïssa. A hores d'ara, almenys 8 dels 12 investigats per aquest cas ja s'han exiliat per por de ser enviats a la presó. Ahir també es va saber que el membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, Oleguer Serra, també és a Suïssa, Marta Corbalán.
El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, els acusa a tots ells d'estar al darrere de la plataforma Tsunami Democràtic, que va dirigir les protestes que es van fer el 2019 contra la sentència del referèndum de l'1 d'octubre. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el periodista Jesús Rodríguez ha explicat que va marxar el cap d'any passat, ha reconegut que ha estat una decisió difícil i dolorosa, però ha admès que no tenia alternativa perquè no confia al 100% que la llei d'amnistia l'empari.
Si confiés plenament, doncs potser no hauria marxat. Molt previsiblement s'aprovarà i es publicarà al butlletí oficial d'Estat la llei d'amnistia, però les pantalles que arribaran a partir d'aquest moment són absolutament imprevisibles.
En una entrevista a TV3, l'empresari Josep Campmajor ha explicat el que els comporta a nivell personal ser investigats per terrorisme.
Em preocupa veure com ens en sortim una miqueta, perquè quan aquesta gent entra en els arxius internacionals, el teu nom i li atribueix la pàtina de terrorista, tu ja no pots agafar de forma còmoda un vol a segons quins llocs. No pots demanar un compte bancari, depèn de quins llocs. No pots fer negocis.
Aquesta setmana s'han anat coneixent a comptagotes els noms de noves persones que han marxat a l'exili després que el jutge Manuel García Castellón els demanés dimarts que informessin d'on viuen com a pas previ a citar-los a declarar. A banda dels noms que s'han fet públics aquestes últimes hores, els altres exiliats investigats per terrorisme, recordem que són Carles Puigdemont, la número 2 d'Esquerra Marta Rovira, el diputat republicà Ruben Wagensberg, l'informàtic Jaume Cabanier i el banquer Nicola Flavio. Coincidint amb aquesta nova onada d'exiliats, Òmnium Cultural ha desplegat avui una gran pancarta a l'aeroport del Prat per denunciar la criminalització de les protestes a l'Estat espanyol.
Entre la pensió mitjana més baixa i més alta de Catalunya hi ha una diferència de més de 1.000 euros. Els pensionistes del municipi de Cabó, a la comarca de l'Alt Urgell, cobren de mitjana 674 euros mensuals. I els de Flix, a la Ribera d'Ebre, ingressen 1.732 euros al mes. Això, segons dades del Ministeri de Seguretat Social. Laia Ortega, bon dia.
Hola, bon dia.
Com s'explica, Laia, aquesta diferència?
Doncs perquè les zones rurals, els seus ciutadans, majoritàriament treballadors del camp, han fet cotitzacions molt baixes a la Seguretat Social, com explica el catedràtic d'Economia, Josep Oliver.
En el cas de l'Alt Urgell, en general, jo diria les comarques més rurals, trobaràs, en general, pensions més baixes, fonamentalment perquè el règim especial agrari i el règim d'autònoms permet unes cotitzacions bastant més baixes i això es troba finalment en el moment de la jubilació.
En el cas de zones amb serveis públics o industrials, els empleats de les administracions o empreses han cotitzat més a la Seguretat Social. És el cas de Flix.
Lògicament, l'existència d'empreses energètiques i químiques d'una gran fi, de salaris més alts per raons de la pròpia activitat d'aquestes empreses, doncs explica també aquesta disparitat.
I això també passa a pobles tan petits com Es Bòrdes, a la Vall d'Aran. Els seus 12 pensionistes ingressen cada mes 1.660 euros de mitjana.
Si són gent que, diguem, que ha treballat allà, si això també passa en algun municipi, no sé, estic pensant al Pallars Sobirà o a l'Alta Ribagorça, bueno, pots imaginar que hi ha llocs de treball que ja s'han jubilat vinculats a les empreses hidroelèctriques, que segur que han tingut uns salaris bastant més elevats i han cotitzat amb el que els hi tocava com a règim general. No?
I en aquest llistat de municipis també t'ha cridat l'atenció al poble de Sant Mori.
Sí, perquè els 34 pensionistes d'aquest poblet de l'Alt Empordà són els que tenen la pensió més alta de la demarcació de Girona. Cobren prop de 1.480 euros i el motiu és diferent al de Flix o Es Bòrdes.
A la costa, aquí pots tenir molt percentatge de jubilats que han decidit jubilar-se allà. I podrien treballar a Barcelona, i podrien treballar en el sector financer, jo què sé, diguem, en la seva vida laboral.
I a la demarcació de Barcelona, els pensionistes de Sant Cugat són els que tenen la pensió més alta.
Sí, en concret, 1.638 euros al mes. I el motiu és, segons Josep Oliver, que Sant Cugat ha atret ciutadans que han treballat a Barcelona amb salaris alts.
Sant Cugat, com a gran municipi de rentes altes, diguem-ho així, té 20 anys, és al final dels 90, quan hi ha aquest procés de sortida de Barcelona cap a Sant Cugat o cap a Esplugues, probablement corresponen a treballs que eren a la ciutat de Barcelona, ben a la funció pública, ben al sector financer, ben a les grans empreses.
I una conclusió de totes aquestes dades és que el que has cotitzat durant la teva vida laboral, Marta, et marcarà la pensió que cobraràs, visquis on visquis, quan et jubilis.
Gràcies, Laia Ortega, i a la Pilar García, que és qui ha elaborat aquesta informació. Parlant de preus, parlem ara del lloguer, que es frena a Barcelona i que baixa el conjunt de Catalunya, però també cau amb força l'oferta a tot el país. Així ho constata un estudi de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge fet sobre els anuncis dels portals immobiliaris. Jordi Canal.
Sí, els preus publicats van baixar per primer cop a Catalunya a finals de l'any passat. Després de 10 trimestres consecutius a l'alça, ho van fer de més d'un 5%, fins als 1.400 euros de mitjana. A la ciutat de Barcelona, en canvi, no hi va haver rebaixa, però l'augment dels preus dels anuncis va ser limitat un 0,1%. Amb un preu mitjà de més de 1.800 euros. L'estudi de l'Observatori, com dèiem, també constata que el volum de l'oferta de pisos de lloguer en aquests portals continua disminuint. A Catalunya ho va fer un 30% l'últim trimestre del 2023, però és molt més important a Barcelona ciutat. A la capital catalana, la caiguda d'oferta de pisos de lloguer és del 40%.
La Generalitat proposa potenciar la capacitat de l'aeroport de Barcelona per acollir vols intercontinentals canviant l'ús de les pistes els mesos d'estiu sense tocar les llacunes. La idea seria que funcionessin de manera independent, per tant, poder fer enlairaments com aterratges. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Això de quina manera s'implementaria?
Doncs mira, passaria d'operar de pistes segregades, que és el que fa ara, i que vol dir que per un es fan els enlairaments i per l'altre els aterratges, a fer-ho en pistes independents, que significaria que totes dues podrien fer les dues operacions al mateix temps. Això només els mesos de juliol i agost, i de 10 del matí a 2 del migdia, perquè és en aquesta franja on avui el Prat està més tensionat. És on ara mateix hi ha més demanda de vols intercontinentals, aquestes hores centrals del migdia a l'estiu. I això permetria créixer en capacitat per acollir-los sense afectar els espais naturals. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha presentat així avui en un fòrum amb empresaris i societat civil.
Això permetria passar de les 78 operacions per hora actuals a 90, que és el màxim permès per la declaració d'impacte ambiental vigent de l'aeroport del Prat.
Però d'entrada, el govern dels ports Òscar Puentes ha plantejat dos problemes.
Es una propuesta de muy corto alcance y que desde luego no respeta las dos premisas básicas que nosotros nos hemos planteado en torno a la ampliación del aeropuerto del Prat. Uno, que respete la salud de los vecinos y dos, que sirva para exprimir realmente el potencial de conexión intercontinental que tiene el aeropuerto del Prat.
I ara la pregunta, Joan, és què pensa fer la Generalitat amb la proposta i què la fa diferent d'altres presentades fins ara?
presentar-la a la comissió tècnica que té amb l'Estat i explicar-la. Les virtuts que sobrallen fons al Departament de Territori passen perquè, a diferència d'altres solucions plantejades fins ara, aquesta proposa un creixement qualitatiu a l'hora d'alliberar espai per vols intercontinentals només quan realment fa falta. Seria, doncs, un plantejament reversible, a diferència d'altres solucions que presenten una implantació, una ampliació d'infraestructura que seria permanent i que apunten córrer el risc de ser excessiva si tecnològicament l'aviació, com es demostra, va millorant amb eficiència. També permetria implantar-se més ràpidament, no renuncia a la inversió d'AENA de 1.700 milions, bona part per la terminal satèl·lic, que sí que faria falta, i finalment es posa l'accent en que una ampliació en aquest sentit, una reforma de l'aeroport de Barcelona, no frenaria les expectatives de creixement que ara mateix tenen Girona i Reus.
I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei. Avui deportaran la majoria dels bolivians que van arribar en creuer al port de Barcelona fa 10 dies ja. La policia els ha comunicat formalment que rebutja la seva entrada a Espanya, inclosa dels qui han demanat asil, Mireia Sala.
Sí, segons ha confirmat Catalunya Informació, només han aconseguit quedar-se 4 persones, 3 d'elles menors d'edat, que formen part d'una mateixa família, amb parents residents a Girona que tenen nacionalitat espanyola. A primera hora d'aquesta tarda els portaran en autobús des del port de Barcelona, on estan allotjats en un vaixell, cap a l'aeroport per agafar un vol directe a la ciutat de Santa Cruz. La policia els ha comunicat formalment que rebutja la seva entrada a Espanya. Dels 69 bolivians que van arribar fa 10 dies a bord del creuer Harmonia el 2 d'abril, mitja dotzena han demanat l'asil, però se'ls ha denegat. La presidenta de la Federació d'Entitats Bolivianes, Solange Terceros, lamenta que en cap moment han pogut veure'ls.
Los pedidos de asilo y algunos recursos han sido desestimados ante el juez, pues por lo tanto pues marchan, que está allí el cónsul y un funcionario de la embajada. Será todo muy como hasta ahora, nadie los ha podido ver ni saber de primera voz hablar con ellos, porque es así, las normas son así y marcharán.
Aquests bolivians van arribar amb visats falsos i asseguren que han estat víctimes d'una estafa.
És ara mateix un quart i pràcticament 2 minuts de dues. Ara és el moment per saber com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs després d'un matí en què hi ha hagut moltes incidències, ara la circulació en general és força còmoda. Només algunes petites aturades a la Ronda de Dalt, des de Pedralbes fins l'enllaç amb l'Avinguda Diagonal en direcció Llobregat, també a l'altura de Vallcarca en sentit Trinitat, i a la Ronda Litoral també hi ha circulació lenta amb algunes aturades puntuals des de Diagonal Mar i fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. A la resta de carreteres i autopistes del país ara mateix no consten més complicacions. Més informació al punt de les dues.
Ja ens queda el temps, la previsió per les pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Temps estable i termòmetre que apunta cap amunt. Està pujant ràpidament la temperatura aquest matí, bastant més que en les últimes 24 hores, en la mateixa franja horària, i és que l'aire càlid, doncs, entra de manera clara a nivells mitjos, i això es notarà els propers dies amb valors descaradament superiors, sobretot dissabte i diumenge. De moment, aquesta tarda, però també els propers dies, domini del sol, algun núvol prim ben a la baixa, en calmaran el cap de setmana, i encara aquesta tarda una mica de tramuntana al nord del Cap de Creus.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'Audiència de Lleida jutja avui dos veïns de Tàrrega acusats de tenir a casa armes de guerra i de vendre-les per internet. Els investigats són un pare i un fill que afirmen que acumulaven pistoles, metralletes, subfusells, obusos i fins i tot granades per col·leccionar-los i que la majoria estaven inutilitzats. Però la Fiscalia demana 14 anys de presó per cadascú. Anem a Lleida, Pere Jean Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més han dit els investigats?
Doncs asseguren que la majoria són armes de foc del segle XIX que van rebre en herència de familiars que havien estat guàrdies civils, que totes les vendes que han fet per un portal de col·leccionisme s'han fet legalment. Sentim el que declaraven pare i fill.
La mayoría de estas, digamos hierros, porque son así, la mayoría son del siglo XIX. Y la mayoría están todas inutilizadas, casi, casi todas.
Sentim ara el que deia el fill.
Son de herencia, son del bisabuelo, después del abuelo, después de mi padre. Oiga, eso es una pieza de colección, una herencia que tiene un valor sentimental, nada más.
O sigui, entenc que aquest tipus d'arma és una arma per exhibir, per lluir-la, però no per utilitzar-la.
És un recuerdo familiar, és un record, nada más. Además, es como una pieza de colección, nunca me la he mirado como un arma.
Els pèrits i agents que han declarat asseguren que algunes de les armes eren operatives i d'altres s'havien inutilitzat, tot i que no de forma legal. I van trobar, entre altres, una trentena d'armes curtes i llargues, una quinzena de granades, un obús, una metralleta automàtica i un fusell, a més de cartutxos. El cas es va destapar el 2021, quan personal de seguretat de l'estació de l'AVE a Conca va localitzar una granada en una bossa, fet que va obligar a desallotjar el recinte. El seu propietari va dir que l'havia comprat per internet a un dels dos acusats.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa la comissió no permanent que abans de l'estiu ha de plantejar propostes concretes per combatre la delinqüència multireincident. Jordi Corbalán, explica'ns.
Propostes que passaran per tornar a introduir canvis en el Codi Penal davant la ineficàcia de l'última reforma. L'Ajuntament podria fer seva la proposta del Col·legi d'Advocats perquè el robatori d'un telèfon o dispositiu mòbil comporti pena de presó. Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat.
Estem parlant del Codi Penal i de la insuficient o fallida reforma del mes d'agost de l'any 2022, que s'ha demostrat clarament ineficaç.
La comissió la presideix el portaveu de Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí, que espera que els treballs siguin útils.
Posar un gra de sorra de qualitat política i tècnica per fer front a aquesta xacra, que és un autèntic combustible per la ultradreta.
Comuns i Esquerra creuen que la solució no ha de consistir només a reformar el Codi Penal, sinó que cal reforçar l'administració de justícia i les mesures socials. Sentim Marc Serra dels Comuns i el Republicà Jordi Corones.
Si tots aquests multireincidents, o la majoria, estan a espera de judici perquè passen 9, 10, 12 mesos per poder celebrar un judici ràpid, doncs el que hem de fer en primera instància no és modificar la norma, no és modificar el Codi Penal, sinó que és posar recursos doncs, perquè pugui aplicar-se de forma més ràpida.
Justícia restaurativa, assistència social i noves oportunitats a delinqüents i familiars, reforma de llei d'estrangeria.
El Partit Popular ha retret als governs falta de voluntat política per abordar la problemàtica i Vox ha acusat els altres grups de mantenir una actitud bonista amb la delinqüència. A Barcelona, els cossos policials han identificat 526 lladres multireincidents, 487 estaven actius durant el 2023 i se'ls van imputar més de 6.000 furts o robatoris.
Un quart i mitja dues, avui ha de quedar vist per sentència després de quatre sessions, el judici contra un caporal i tres agents dels Mossos d'Esquadra, jutjats per una possible detenció il·legal i violenta per falsejar també l'atestat policial. Els fets van passar al Raval de Barcelona quan un grup de joves eren al carrer en ple toc de queda per la pandèmia de la Covid el 2020. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què han dit els acusats?
Doncs mira, tots han coincidit a afirmar que quan actuaven a Ciutat Vella percebien l'hostilitat dels veïns. En aquest cas concret han justificat la detenció, la contenció i l'emmanillament pel fet que el jove es mostrava agressiu i que, a més, va agredir el caporal. Així ho ha dit ell mateix.
En ese instante, yo, esa persona, ya había tenido un rifle con él. Esa persona ya me había golpeado el brazo. Quizá yo ya le tenía cierto respeto a esa persona. Entonces, yo prefiero sacarla con seguridad.
El caporal, el que acabem de sentir i qui va ordenar la detenció del noi, ha relatat així al tribunal com ho van fer.
Estoy echando la bronca cuando les digo que tienen que ir para allá, no hacía caso. Y lo que hago en ese momento es, va, tira, va. Esta persona reacciona a mí, va, tira. Pero es que esto yo, a mis hijos, cánchate, cariño, va, cánchate a cambiar.
Tots han dit que s'han ajustat al protocol policial i que li feien només el mal imprescindible per reduir-lo. Ara bé, cap d'ells ha pogut entrar en el vídeo que van registrar una veïna on es veuen els quatre agents de manera violenta sobre la víctima. Tampoc van veure que el noi tingués cap ferida. La fiscalia els demana 7 anys i mig de presó i 16 d'inhabilitació i que s'indemnitzi el noi amb 24.000 euros, més el que costi la implantació d'una dent que, segons el fiscal, va perdre en aquesta reducció. El fiscal, en el seu informe final, sosté que els agents van falsejar l'atestat per incriminar el noi i diu que en el vídeo no veu que la víctima clavés cap cop al caporal. Tots els agents estan en actiu, però fora de Ciutat Vella. A aquesta hora continua el judici amb els informes finals de les diferents parts.
El Pirineu prepara una llista de mesures per millorar la gestió de l'aigua en aquell territori d'alta muntanya. Justament les últimes hores, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha donat per tancada la situació excepcional per sequera a la zona pirinenca i en conjunt a tota la conca del riu Segre. Anem cap a la Seu d'Urgell. Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí al Pirineu ha tornat la pluja i molts rius, em deies, que baixen plens, però això no vol dir que es pugui baixar la guàrdia.
Exacte, és una situació conjuntural, però el que es vol és treballar a llarg termini. Per això hi ha una taula de l'aigua territorial específica del Pirineu que proposa una vintena de mesures per millorar la gestió hídrica aquí dalt. La prioritat és modernitzar la xarxa de subministrament d'aigua, massa obsoleta, com reconeix el delegat del govern Josep Castells.
Fins ara tampoc hi havia un patit, com és la modernització de totes les infraestructures, tant a nivell local com de regadius. No? A nivell local encara tenim canonades que tenen pèrdues.
Una altra singularitat és que al Pirineu tenim molts embassaments amb central hidroelèctrica que controlen empreses privades. Elles són les que tenen la clau de la gestió de l'aigua i ara el territori també hi vol intervenir.
Pensem que hi ha d'haver més implicació de l'administració, sobretot des del territori, pels embassaments, que també siguin un recurs que tinguem pels subministraments territorials, tant de locals com de regadiu.
La taula de l'aigua del Pirineu també apunta que cal fer més gestió forestal perquè els boscos no absorbeixin tanta aigua. Les propostes s'enviaran a la Taula Nacional de l'Aigua, que vol marcar un full de ruta conjunt per tot el país.
Doncs els refugis de muntanya també noten l'impacte de la sequera. De fet, n'hi ha dos on ha calgut fer actuacions d'emergència perquè els dipòsits de captació d'aigua s'han assecat. Parlem del refugi Font Ferrera, de la Sénia, i del d'Agulles a Montserrat. Jordi Barranca, què ha calgut fer-hi?
Bon dia, Marta. Doncs mira, si et sembla, comencem pel d'aquí de la Sénia. En aquest cas, a mitjans de març van fer arribar un camió cisterna carregat de 10.000 litres d'aigua per poder obrir per Setmana Santa. El Moisés Caral és el guarda del refugi Fontferrera.
La situació era superdelicada perquè portem 136 litres este any. Normalment al maig, sempre al pont de maig, sol ploure. Mira que anem dient a la gent quan ve el refugi, el primer que diem, si no et dutxes millor. Però claro, venen de caminar 6 hores o 8, que fa una miqueta de maldir.
Tant aquest com el d'Agulles, a Montserrat el gestiona la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. En Josep Casanovas n'és el vicepresident i ens expliquen què van haver de fer en aquest segon refugi.
Hem tingut que fer una actuació de creació de més dipòsits, en aquest cas de plàstic, de PVC, i també per Setmana Santa i segurament potser més endavant també haurem d'anar fent més aportacions d'aigua en aquest sentit, allí, en aquell cas, amb helicòpter.
Les pluges i nevades del mar es fan que el Pirineu i el Prepirineu la situació estigui més o menys controlada, però tant a Montserrat com als ports no es descarta haver de repetir les mateixes actuacions de cara a l'estiu.
Els tenim en vigilància perquè creiem que si ara no plogués hauríem de tornar a repetir aquestes accions cara a la temporada d'estiu. Amb un refugi de muntanya, fonamentalment el que seria la base per una banda energètica i per l'altra de subministraments és vital perquè el refugi pugui tirar endavant.
De fet, a prop del refugi Fontferrera, aquí a la Sénia, hi ha el pantà d'Ull de Cona, que la setmana passada van haver de tancar per falta d'aigua.
Rentar-se la boca amb sabó és una expressió que segur heu sentit alguna vegada i s'ha convertit en motiu de discòrdia en una escola de primària de Bellver de Cerdanya. El curs passat una mestra va renyar dos alumnes i els va dir això, que s'haurien de rentar la boca amb sabó. Doncs aquest episodi, que aparentment no té importància, s'ha convertit en un conflicte que ha acabat amb expedient, querella i baixa per ansietat. Eloi, què ha passat?
Doncs com dius, la mestra reconeix que va renyar dos nens que deien paraulotes, els va dir que s'haurien de rentar la boca amb sabó, però assegura que mai ho va fer. No va agafar els nens i els va posar sota l'aixeta amb aigua i sabó. En canvi, denuncia que la directora de l'escola i altres membres de la comunitat educativa van escampar el rumor que sí que ho havia fet per atacar-la i desprestigiar-la. Cal dir que ja hi havia episodis anteriors d'enfrontaments entre la mestra i alguns professors. Ara, doncs, aquesta docent ha presentat una doble querella per prevaricació i calúmnies contra la directora i contra un pare del centre que hauria difós la notícia falsa. Aquesta mestra li van obrir expedient per falta lleu i des de llavors està de baixa per ansietat i depressió.
I el nostre clic del dia per una piulada X de Ton Nadal, un usuari de la Ribera Roja, el Penedès, que es defineix com a pagès amb devoció per la terra i portador del drac de Vilafranca. Amb la foto d'una escopeta de caça repenjada en un cep, en Ton diu que li torna a tocar fer guàrdia a les vinyes perquè el fruit del seu treball de tot l'any arriba a bon port. Tota una declaració d'intencions per evitar que els senglars i altres animals entrin a les terres i es cruspeixin pàmpols i gotims abans de la verema. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Injectar un fàrmac sota la pell o l'administració d'ultrasons d'alta intensitat són dues de les estratègies innovadores que s'apliquen ja a Catalunya per minimitzar els símptomes del Parkinson. Els resultats d'aquestes teràpies s'han fet públics avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Malaltia Purificació a Barcelona.
Sí, un estudi de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron demostra que aplicar el tractament farmacològic habitual sota la pell en lloc de fer-ho amb pastilles ajuda a controlar millor els símptomes, sobretot els moviments involuntaris. Ho ha explicat a Catalunya Informació Jorge Hernández Vara, neuròleg i investigador en malalties neurodegeneratives de l'Hospital Vall d'Hebron.
S'aconsegueixin 2 hores addicionals més partint d'una situació en la que el tractament oral o transdèrmic està optimitzat al màxim. Llavors, doncs, els permet, doncs, tenir millor qualitat de vida, no dependre tant de les pastilles, i tot i que no està res reflexat en l'estudi, sí que els pacients diuen que quan tenen aquestes baixades de l'efecte de la medicació no són tan profundes, no són tan intenses.
I si no funciona aquesta teràpia, l'Hospital Germans Trias ofereix una solució pionera i, en aquest cas, no invasiva.
Sí, en lloc de cirurgia per implantar elèctrodes, l'hospital ja va ser pioner fa 2 anys a tot l'estat en l'aplicació d'ultrasons d'alta intensitat. És l'únic centre públic que ofereix aquest tractament a Catalunya i amb resultats espectaculars, que comenta Catalunya Informació Ramiro Álvarez, cap de la secció de la Unitat de Trastorns del Moviment de l'Hospital Germans Trias.
Els resultats són algunes vegades espectaculars. Un promís d'un 70-90% de millora de la tremolor ho aconseguim pràcticament a la major part de les malalts. És una millora de la qualitat de vida, que és l'important. Això pot suposar des de malalts que no poden ni tan sol alimentar-se o fer-se la higiene o afeitar-se o pentinar-se, el que sigui, que puguin fer-ho d'una manera molt més fàcil i molt més independent.
Es calcula que hi ha 30.000 persones que conviuen amb el Parkinson a Catalunya i cada vegada se'n detecten més casos. De fet, és la malaltia neurodegenerativa que més creix a tot el món.
Doncs ara us expliquem quina és la iniciativa que s'està fent a Torelló. Una dotzena de persones amb Parkinson, justament, però també amb altres malalties neurològiques, han creat un equip propi de tenis taula. Mentre fan esport, treballen els reflexos, la concentració i la coordinació. Avui, justament, participen al primer campionat estatal d'aquesta especialitat per gent amb Parkinson que es fa a Guadalajara, però abans la Nati d'ell ha pogut parlar amb ells a Torelló. Nati, per què els hi va bé, o tan bé, fer ping-pong?
Doncs perquè treballen cos i ment, arriben molt rígids i surten amb molta més mobilitat corporal i, sobretot, més contents. Mentre juguen a ping-pong, s'obliden per una estona de la malaltia, com ens explica la Conchi López.
Ens ho passem pipa, perquè quan arribem aquí no ens en recordem que tenim Parkinson. Social, perquè hem fet com una gran família, parlem el mateix idioma, ens expliquem si hem dormit, hem dormit, les pastilles, tal, el metge, el neuròleg. Socialment és fantàstic. I llavors, terapèutic. Ens ajuda que el nostre cervell creï dopamina, que és el que ens falta.
La Conchi es va quedar en xoc quan li van donar el diagnòstic.
El quedar en xoc perquè es fa assimilem que el Parkinson és una malaltia degenerativa de gent gran i tremolor, però no és així. Hi ha molta gent jove que patim el Parkinson. Rigidès, lentitud...
La Conchi va ser la primera, ara fa un any, que es va assabentar que el ping-pong anava molt bé per la malaltia i va trucar a la porta del club de tennis de taula de Torelló. Cristóbal Velasco, el president d'aquesta entitat, amb 50 de socis, els va posar totes les facilitats del món.
Per ells, això és que us un pati de col·legi. I jo, quan veig que disfruten, jo disfruto tant només que ells, eh?
La Liliana Tomàs, de 53 anys, té un trastorn neurològic funcional després de xocar amb un conductor que quadriplicava l'índex d'alcoholèmia. Té els mateixos símptomes que el Parkinson, que és el que té el seu marit. No pot caminar gaire ni estar-se estona dreta.
I, en canvi, amb el ping-pong, el tenir una taula davant i anar canviant constantment de sentit i anar fixant-te només amb la pilota, jo no sé per què, però aguantes molt més i això et permet, doncs, moure't i fer el que no pots fer normalment, no?
I mireu què explica.
I de sobte, al cap de 20 minuts o mitja hora, et trobes ja connectat, no? I tens una altra energia i una altra posició del cos, que va responent, no? Soc una altra, no? Ara torno a ser una mica jo.
Un altre cas és el del Ramon Ricard, que dirigia l'Escola d'Art de Vic. Li van diagnosticar el Parkinson als 47 anys i la seva vida es va girar com un mitjó.
Vaig deixar el càrrec, doncs jo vaig pensar que podria estar anys treballant com a professor, però la veritat és que la realitat va ser més dura del que em pensava i no vaig poder seguir treballant més de 2 anys. I a més, la malaltia de Parkinson comporta moltes vegades una depressió, un aïllament, i aquest fet de trobar-te amb gent que t'acompanya, doncs és molt important.
El Ramon ha publicat un còmic sobre el Parkinson titulat Tiembla, on parla de la malaltia, la seva acceptació i la seva lluita diària. El que està clar és que el tenis taula els ajuda a portar-ho millor.
Les universitats privades ja no demanaran tenir aprovades les proves d'aptitud per accedir als estudis de magisteri. Defensen que no volen que la prova sigui un topall d'entrada i flexibilitzen el criteri perquè els estudiants també les puguin aprovar durant el primer curs. Una decisió que no agrada a les universitats públiques, que seguiran demanant tenir l'examen aprovat per entrar al centre, i lamenten que les privades trenquin aquesta unitat, Sara Canyete.
Sí, la Universitat de Vic i la Universitat Abat Oliba se sumen a la decisió que ja va prendre l'any passat la Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya i que ha tingut efectes en el nombre d'alumnes matriculats. En el cas de la Ramon Llull, per exemple, aquest curs els ha doblat. Des de la CUP, que agrupa les universitats públiques catalanes, defensen mantenir aquest requisit d'accés. Quim Salvi és el rector de la Universitat de Girona i president de la CUP.
Per part del sistema universitari públic ens reafirmem en que són unes proves relativament bàsiques que els estudiants que han d'acabar sent els futurs professors doncs han de poder tenir quan accedeixen a estudis universitaris.
Les papes han començat a fer l'any 2017 amb l'objectiu de garantir un bon nivell dels estudiants en dues competències que es consideren bàsiques, la comunicativa i la lògico-matemàtica, un examen però que porta cua pels mals resultats dels estudiants. L'any passat pràcticament la meitat dels aspirants les van suspendre. Des del Departament de Recerca i Universitats defensen la validesa de les proves, diuen que cap universitat surt de les PAP i que només canvia el moment en què els estudiants han d'acreditar haver-les passat.
Entitats socials alerten que les traves burocràtiques que posen alguns ajuntaments a l'hora d'empadronar-se afecten famílies amb fills menors d'edat. Tot i que no poden quantificar el nombre d'infants afectats per aquesta situació, adverteixen que el fet de no estar registrats al padró impedeix que puguin accedir als seus drets més bàsics. Exactament de què parlem, Ariadna Sovinyà?
Doncs no estar empadronat té conseqüències greus relacionades amb l'accés a l'educació i a la sanitat. Ens ho explica Marta Montoya, de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
Doncs en el cas dels infants, fet de no poder-se empadronar de manera immediata, no, els hi retrassa tot el que és l'accés a l'escolarització, perquè malgrat per llei han de poder ser escolaritzats, tot i no ser empadronats, com que et demanen el padró, hem de pensar que en un infant, no, de 3 a 12 anys, vull dir, els 3 mesos de trigar, de tardança que pot tardar l'escolarització és moltíssim.
L'entitat també destaca que molts joves migrats sols viuen en infrahabitatges, habitacions rellogades o pisos ocupats, i també es troben amb molts inconvenients per empadronar-se. Les entitats insisteixen que la llei permet empadronar-se sense tenir un domicili fix en un edifici municipal, però molts ajuntaments no ho volen fer. Les entitats tenen previst actualitzar les dades dels ajuntaments que incompleixen la normativa, però el maig del 2023 gairebé arribaven a la quarantena.
Dos quarts i mitja, dues, nou capítol en la polèmica residència Bellamar de Platja d'Aro, al Baix Empordà. Comissions Obreres ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball contra el centre perquè no té cap resident intern, però continua oberta i les treballadores hi han d'anar sense tenir res a fer durant tota la jornada laboral. Núria Paraire, bon dia. Núria, que no et sentíem.
Sí, t'explico.
Núria, quins detalls tenim de tot plegat?
Doncs mira, segons l'Ajuntament de Platja d'Aro, la residència Bellamar els va anunciar que tancaria el 2 d'abril. Des d'aleshores, que no hi té cap resident vivint-hi, però oficialment no està tancada, segons Comissions Obreres. I, per tant, les treballadores continuen acudint al seu lloc de feina sense res a fer. La secretària general de Comissions, a Girona, Belén López, ha explicat al Catalunya al Dia que ja han presentat una denúncia per la via d'urgència a Inspecció de Treball.
Perquè la Inspecció de Treball doncs certifiqui que no
s'està donant treball efectiu a la plantilla i per tant s'està incomplint la normativa laboral, que el que diu és que tu has de donar un treball efectiu, que tu no pots tenir a la gent amb mà sobre mà allà a la residència, que és el que està passant ara.
El Departament de Drets Socials ens ha confirmat també al Catalunya al Dia que no hi ha gent vivint-hi, que des de serveis territorials s'ha acompanyat els residents i a les famílies per trobar-los una alternativa. I segons ens diuen ells, però els consta que la residència està tancada. El que passa que nosaltres hi hem trucat, ens ha agafat el telèfon la secretària i ens ha dit que no podíem parlar amb la directora de la residència perquè està fora uns dies. A finals de l'any passat, el sindicat, treballadores i familiars ja van denunciar deficiències en la cura dels interns. Ara fa uns 3 anys aquest centre va canviar de propietat i s'ha de fer càrrec un grup inversor. Comissions Obreres denuncia que la intenció d'aquests nous propietaris és acabar fent-hi apartaments turístics. L'Ajuntament ens ha confirmat també al Catalunya al Dia que els usos del terreny ho permeten, però que fins ara la propietat del centre no ha demanat cap permís per fer-hi una altra activitat.
Han detingut a Lleida una dona acusada d'assaltar amb una navalla una persona gran a qui havia cuidat temps enrere. Aprofitant que coneixia el pis perfectament, s'hi va presentar amb la cara tapada i la va amenaçar perquè li donés la llibreta del banc i les claus d'accés. En resultat, li va robar 10.000 euros. Noelia Casellas es va fer passar per una repartidora.
Bon dia, sí, perquè la dona li obrís la porta. Els fets van passar el 7 de març al carrer Isona de Lleida. La dona va trucar al timbre d'un pis fent-se passar per una repartidora i un cop a dalt, amb la cara tapada per una mascareta, va amenaçar la veïna, que és una dona de 80 anys, posant-li una navalla al coll. La va fer entrar al pis i la va obligar a donar-li la llibreta del banc i el codi de seguretat. Quan ho va tenir, va fugir amb un home que l'esperava baix. Tot i anar molt tapada, la víctima va sospitar que es tractava d'una cuidadora que havia tingut l'any passat i que ja creia que li havia pres diners. La investigació dels Mossos ha permès detenir l'assaltant i l'home que l'ajudava a les Borges Blanques. Abans, però, van aconseguir extreure 10.000 euros del compte corrent de la víctima. 2.000 els van treure just després del robatori i 8.000 més quan ja s'havia donat de baixa la llibreta, dies després dels fets.
La xarxa de vedats de pesca, que des de fa 2 anys funciona a la costa catalana, ha multiplicat el nombre d'exemplars d'espècies com l'escamarlà, el lluç o el moll, que viuen en aquestes àrees protegides. El projecte ha estat presentat a la conferència de la dècada dels oceans, que es fa a Barcelona, com un exemple de com la ciència pot ajudar a prendre les decisions polítiques correctes, Montse Poblet.
Catalunya té 20 vedats de pesca repartits al llarg de tota la costa. Es van dibuixar amb l'assessorament dels científics de l'ICAT Mar i amb l'acord de les cofradies de pescadors. 2 anys després, el director general de pesca, Sergi Tudela, ens avança els resultats.
És espectacular que en 2-3 anys ja els primers efectes tangibles i científicament mesurables ja els podem veure. I d'alguna manera és això que diem, no? És a dir, ostres, té futur el Mediterrani, podem recuperar realment el... Sí, perquè la natura és agraïda, eh? És agraïda.
Yves Galimany és una de les científiques que participen del projecte i fan seguiment amb pesques selectives i sensors col·locats a les zones protegides del que hi està passant.
Biològicament necessites un temps, no? Potser una mica més llarg per recuperar les espècies, però en general els primers estudis que hem fet diuen que estan funcionant, o sigui que hi ha més biomassa, que seria doncs quantitat, no?, d'aquestes espècies a dintre la reserva, i llavors d'aquí cap a fora, a més t'allunyes d'aquesta reserva, menys quantitat, no?, d'aquestes espècies en general n'hi ha.
El Decenni de l'Oceà ha impulsat 460 accions similars a aquesta per implementar solucions en base científica que ajudin a superar els 10 reptes que la UNESCO s'ha fixat. En el tercer lloc de la llista hi ha precisament el repte de generar coneixement científic per optimitzar el paper de l'oceà com a font d'una alimentació sostenible.
El Vendrell, al Baix Penedès, vol fer front a la regressió de les platges del Francàs, com Arruga i Sant Salvador, molt afectades pels temporals, i tractar-les com el que són, un espai natural que cal protegir i preservar. Les actuacions estan centrades a reforçar el passeig, eliminar estructures i recuperar la flora i la fauna pròpies de l'entorn Tarragona Maria Piccini.
Les platges del Francàs, com Arruga i Sant Salvador, és on es duran a terme aquestes actuacions, que inclouen dues fases. En la primera, que començarà la setmana que ve i finalitzarà abans de l'estiu, es reforçarà el mur de separació entre la platja i el passeig de Com Arruga per protegir-lo davant dels temporals. Un cop acabada la temporada turística i a partir del mes d'octubre es farà la segona, que consistirà en la plantació d'espècies autòctones per recuperar l'entorn natural. Caret Martínez, alcalde del Vendrell.
Eliminar obstacles físics que hem anat construint
sòlid, diguéssim, dins de la sorra, reforçar el mur, i després a tota la franja que delimita passeig amb la platja pròpia, doncs fer tot un estancat, la vegetació natural pròpia de platges, perquè es creïn aquestes dunes que anirà consolidant la vegetació per consolidar la sorra, i d'aquesta manera també serà més resistent als efectes dels temporals.
Durant les primeres actuacions s'eliminaran escales, plataformes de formigó o ciment que permetran recuperar superfície de platja. De cara a la recuperació i la plantació d'espècies i plantes autòctones, es preveu que es faci un tancat en paral·lel amb el passeig per crear construcció dunar i capturar la sorra.
I us expliquem ara la troballa destacada en l'última campanya d'excavacions subaquàtiques, el segon vaixell de l'època romana enfonsat a les Illes Formigues, al Baix Empordà. Els arqueòlegs hi han localitzat i documentat unes fustes amb inscripcions úniques. També s'analitzaran mostres de diferents àmfores trobades a la bodega del vaixell. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
A quin tipus d'inscripcions s'han trobat en aquest vaixell?
Sí, doncs, a les fustes que formaven part del terra de la bodega d'aquest vaixell romà del segle I abans de Crist, hi han trobat tres marques que a priori són números romans. La codirectora de l'excavació i responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Ruth Gelli, destaca que són marques inèdites que no s'han trobat mai en cap altre vaixell d'època antiga al Mediterrani, i apunta que la principal hipòtesi és que aquestes inscripcions servissin de guia als mariners per feines de manteniment.
Pensem, però a mode d'hipòtesi, que podrien ser marques en relació a un número d'ordre de les fustes a la bodega del vaixell, per numerar com anaven col·locades, com anaven disposades, i en cas d'haver de fer de treballs de manteniment, de neteja de la sentina, doncs que es poguessin tornar a recol·locar en l'ordre que pertocaria.
Els arqueòlegs han pogut accedir a la fusta del vaixell després d'extreure la trentena d'àmfores que hi havia a la bodega. Aquest any, de fet, s'analitzaran per primera vegada mostres dels diferents recipients per saber en quin forn de la Bètica, d'on va salpar el vaixell, es van coure. Ho explica Guillem Mauri, codirector de les excavacions.
Prendrem mostres de les pastes d'aquests continguts, d'aquestes àmfores, per tal de poder-los analitzar i saber exactament de quin forn d'origen provenien. Per tant, nosaltres el que sabem és que provenen de la Bètica, per el que és un anàlisi macroscòpic d'aquestes pastes, però no sabem exactament d'on.
El bon estat de conservació de la càrrega del vaixell permet identificar amb detall els continguts de salaó i salses de peix que transportaven aquestes àmfores.
Ara passen 2 minuts de 2:45. A l'Horta de Lleida, l'àrea rural que envolta la ciutat, hi hauria almenys 52 cases amb esquerdes atribuïbles al pas dels trens d'alta velocitat, en concret a les vibracions que provoquen. Així ho determina l'empresa contractada pels veïns, que ha estat fent mesuraments des de finals de l'any passat. Ara bé, cal veure si els resultats coincideixen amb els controls que també ha fet, per la seva banda, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, és a dir, ADIF. Des de l'empresa asseguren, Estela Bossoms, que les vies no estan preparades per l'augment de freqüències que hi ha hagut aquests últims anys.
Hola, Marta. Sí, els dies laborables en poden arribar a passar més de 80. El trànsit, de fet, s'ha triplicat des que es va liberalitzar el servei d'alta velocitat a l'Estat el 2022. Són trens de Renfe, Ouigo i Irió que circulen a tota velocitat pel bypass de l'Horta, als afores de Lleida, perquè no paren a l'estació de la capital del Segrià. Les cases amb esquerdes, que tenen diferents estructures i graus d'afectació, estarien dins de l'àrea en què les vibracions superen els límits permesos per llei, segons l'enginyer de la firma Acústics Ambient, Jesús Oriol.
Podem constatar que hi ha un incompliment, per tant, una superació dels nivells d'emissió de vibració amb un radi de 220 metres a partir de la via. Aquests nivells generen vibració i, per tant, és molt probable que la conseqüència d'aquestes vibracions siguin l'aparició d'aquestes esquerdes.
Segons l'enginyer, l'única solució seria aixecar la via i instal·lar sistemes antivibració més sofisticats. Mentrestant, els veïns encarregaran ara nous estudis geològics per cobrir-se les espatlles si han de recórrer als tribunals. Marina Piferrer és presidenta de l'Associació del Camí de la Mariola.
Una per justícia ja sabem que si no anem en informes tindrem totes les portes tancades. No servirà per res, perquè estem lluitant contra un gegant.
Precisament aquesta setmana s'acaben els mesuraments que ADIF també ha estat fent en 13 cases de la zona.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
No plores si jo plou, que el mar s'ho farà.
Sílvia Lucía Pérez Cruz inaugurarà el Grec 2024 amb una programació que vol celebrar el talent local. Ho farà del 26 de juny al 4 d'agost amb una extensa programació de 81 espectacles i més de 50 activitats repartides per tota la ciutat de Barcelona. Marta Vives.
La 48a edició del Festival Grec vol ser un retorn a l'essència teatral i una reivindicació del talent local. Així ho ha destacat Cesc Casadesús, que tanca l'etapa com a director.
En aquest festival hem fet molts amics, en els viatges es fan amics, i voldria que aquest festival fos el reflex d'això. Totes aquestes petites històries que potser compartim al voltant d'un foc, però que en el final és l'essència de la vida, no? Aquestes ganes d'estar junts.
Sílvia Pérez Cruz protagonitzarà la inauguració amb el projecte Circular, basat en el seu últim disc Toda la vida un dia, on compartirà escenari amb amics com Natàlia Lafourcade, Andrés Corchero i Salvador Sobral.
Em sembla que és l'artista ideal per inaugurar el festival. Fa molts anys que no l'ha inaugurat cap grup de música de casa i em semblava que era simbòlicament important.
D'altra banda, David Selves dirigirà el Misantrop. També hi haurà els 50 anys de Dagó Llegom o una sèrie de muntatges per celebrar l'any Guimarà. També una versió de Tirant-lo Blanc dirigida per Joan Arquer i una lectura de la història d'Espanya amb Alberto San Juan. Amb música, Pau Ballbé, Antònia Font, Rita Payés o un concert amb música mestissa.
Li hem dit així perquè reunirà a l'escenari també tot allò que fa una mica la Barcelona d'avui. Si en el seu moment mestissatge era lligat a un tipus de música, avui en dia tindrem a l'escenari gent com l'Alice, el Dani Macaco, Quique Morente, la Karel Laoz, Nakani Kanté...
Angélica Liddell, la Veronal, Baró de Bel o les directores australianes Nat Randali i Anna Brecon portaran un espectacle que durarà 24 hores.
O sigui que prepareu-vos per dormir al Teatre Lliure o per passar la nit allà, els que sou allò, els agrada les emocions fortes.
Més enllà de l'epicentre Montjuïc, la programació s'estendrà per tota la ciutat a més de 60 espais, museus inclosos. La venda d'entrades per al festival començarà dijous 18 d'abril a partir de les 3 de la tarda.
Amb obres com aquesta, amb aquesta música, es diu La Xinxolina per un públic menut, ha començat avui la 35a mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, que és el festival de referència de les noves propostes destinades al públic infantil i juvenil. Montse Gené Ribà, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, què s'ha pogut veure aquest matí de mostra en els diferents escenaris repartits per tota la ciutat?
Moltes coses i molt variades.
Si no puc ballar al menjador, ballaré al jardí.
Precisament la Xinxolina de la Canica Teatre ha estat una plena de sensibilitat i que ha agradat molt al públic de 5 anys com aquests nens i nenes de l'Acadèmia Igualada que han vingut fins l'escorxador.
M'ha agradat perquè tenia molts balls i les músiques m'agradaven perquè les coses japoneses són molt boniques i també perquè donava molta calma.
Anava d'una nena que havia tingut un mal son que estava trobant la seva alegria perquè es podia contenta.
Jo he après que tinc que ajudar la gent.
A la sala gran de l'escorxador, una proposta agosarada, Frères, en francès, de la Maladroite, en què uns nets de lluitadors de la Guerra Civil Espanyola expliquen la història a partir de les vivències que els han arribat.
I s'aproprie les moyens de producció.
Compañeros y compañeros, hasta la lucha!
A las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la confederación.
Els alumnes de l'Institut Joan Mercader ho han acollit així.
Sincerament, a mi no m'agrada la història i crec que ha sigut una manera d'aprendre diferent.
Hem explicat la història d'una manera que per nosaltres, els joves, ens ha sigut fàcil d'entendre.
I al Centre Cívic Nord hi ha hagut una mena de festa rave amb el públic d'Oriol Sauleda per no oblidar que aquí hem vingut a viure.
Esteu enamorats de vosaltres? Ara! És que per casar-vos primer us haureu d'enamorar de vosaltres, eh? I costa molt enamorar-se d'un mateix. Ai, ui, com m'estimo!
Cada vegada hi ha més barreja de gèneres i s'intenta trencar les barreres d'edat, segons el director artístic de la mostra, Ramon Giné.
El públic a vegades és com, això és infantil, això és familiar, això és teatre per tots els públics. Bueno, des de la mostra intentem començar a parlar de, bueno, doncs aquest és un espectacle a partir de 3 anys, a partir de 5, i que això no exclou altres públics.
Hi haurà 5 estrenes absolutes, companyies internacionals i més espectacles de carrer que mai.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça fa aquesta hora una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva després d'una nit intensa en què van remuntar i guanyar el PSG al seu camp i s'acosten a les semifinals de la Champions. Montse Raya, bon dia.
Bon dia. Un triomf que serveix al Barça per recuperar el prestigi europeu. Va ser un partit d'ofici, paciència, perseverança, solidesa defensiva i capacitat de reacció. L'equip de Xavi Hernández es va avançar amb gol de Rafinha. Els primers 5 minuts de la segona part, el PSG va marcar 2 gols, però el Barça va ser capaç de remuntar. De Jong va ser titular després de la lesió, Pedri va sortir a la segona part i la primera pilota que va tocar va ser la passada de gol, el segon de Rafinha. I Christensen només sortir va marcar just en el dia del seu aniversari. El primer doblet de Rafinha amb el Barça i va ser escollit millor jugador del partit. A l'estrella del PSG, Kylian Mbappé se'l va veure incapaç, perdut, però Luis Enrique, el tècnic dels parisencs, reconeix que el responsable de la derrota és ell i no pas el francès. I així veuen l'accés a les semifinals de la Champions els dos tècnics, Xavi del Barça i Luis Enrique del PSG.
Sí, sí, los jugadores se lo creen, ¿no? Pienso que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales. Pero bueno, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso para poder decir que el Barcelona está vivo.
Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos conseguir y que lo vamos a conseguir. Ese es mi objetivo. Y si hay un equipo que no especula y que trata de jugar siempre igual fuera que en casa, somos nosotros.
La tornada de quarts de final de la Champions Barça-PSG jugarà dimarts que ve a les 9 del vespre a Montjuïc. Christensen i Sergi Roberto no podran jugar el partit per sanció, ahir van veure targeta groga. I un apunt encara del PSG-Barça. El club blaugrana confirma que la policia francesa es van dur emmanillats dos aficionats del Barça i el Parc dels Prínceps. El club treballa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per identificar aquests aficionats i constatar si són o no socis del Barça. A hores d'ara no se sap si aquests aficionats continuen detinguts a França. A l'altra eliminatòria de quarts de la Champions, jugada també ahir, l'Atleti de Madrid va superar 2-1 al Borussia Dortmund.
I com veu el Barça, Ronald Koeman, el tècnic que va ser destituït just abans de l'arribada de Xavi? Doncs avui n'ha parlat el neerlandès.
En la presentació del torneig de golf que porta el seu nom, un torneig benèfic i que s'ha fet avui a Sant Esteve Sesrovires, Ramon Salmurri.
Ronald Koeman defensa que el Barça va ser millor que el Paris Saint-Germain, assegura que no li van agradar gens les declaracions de Luis Enrique en la prèvia del partit, que l'ADN del Barça està simbolitzat en tres persones, en Johan Cruyff com a ideòleg, en Pep Guardiola com a executor i en Leo Messi com a futbolista. Si tens a Messi, diu Ronald Koeman, no et cal tenir ADN. Un Ronald Koeman que també ha tingut un record per Joan Laporta. Laporta va fer fora Koeman. De moment, la relació entre els dos continua sent encara molt tensa. De fet, avui Ronald Koeman ha explicat que encara no aniria a fer cap cafè amb Joan Laporta. Per això, Koeman ha destacat que Laporta ha après dels seus errors en el passat.
Que puedes pasar momentos muy, muy complicados por ser entrenador, más si no tienes un presidente que te proteja o te ayuda, como sí, y puede ser que Laporta ha aprendido una cosa así, es como hay que proteger a su entrenador.
Unes declaracions de Ronald Koeman que arriben des de la presentació de la quarta edició de la Koeman Cup de golf, torneig solidari que tindrà lloc els dies 18 i 19 de juliol.
Gràcies, Ramon. Un capítol més en l'enrenou que afecta la Federació Catalana de Futbol i el seu president, Joan Soteres, per les declaracions que ahir va fer en l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
El president de l'Escola d'Entrenadors, Miguel Galán, ha denunciat davant el Consell Superior d'Esports el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteres, a qui acusa de vulnerar el principi de neutralitat a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. En l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Soteres va donar suport ahir a Pedro Rocha i hauria condicionat el vot dels assembleistes. Avui Galán ho confirmava a Catalunya Ràdio, la presentació d'aquesta demanda contra Soteres.
És una denúncia que he posat ante el Consejo Superior de Deportes por incumplir el deber de neutralidad y inducir el sentido de voto de los electores. Y bueno, este hombre no se da cuenta que, aparte de ser presidente de la Federación de Fútbol de Cataluña, es miembro de la Comisión Gestora. Entonces, todavía no se han cerrado las candidaturas. Hay un candidato que Rocha y no se puede manifestar diciendo que le ha dado todos los avales, que su voto va a ser para él, que tiene el apoyo de toda España.
Hoquei patins, cita clau pel Barça. Avui al Palau on ha de remuntar un 4-1 contra l'Sporting de Portugal si vol passar a semifinals de la Champions. El partit a 2-9 i es pot veure per Esport 3 i a Torrevella. La selecció espanyola femenina d'handbol debuta al preolímpic contra la República Txeca 7:15, en dues catalanes, Gassama i Sumata.
No t'ho pots perdre.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida.
I avui acabem amb sons per la nostàlgia, especialment per aquells que van cantar les cançons de Lorenzo Santamaría, artista d'èxit als anys 60 i 70 del segle XX. L'artista mallorquí actua aquest vespre a 8:45 del vespre al Teatre Victòria de Barcelona, dins la gira de comiat per tot l'estat. El cantant de 78 anys, referent del pop melòdic romàntic, tot i que té arrels rockeres, s'acomiada dels escenaris després d'enregistrar un disc en directe amb les 25 cançons més emblemàtiques de la seva carrera, com per exemple Para que no me olvides, o aquesta, Si tú fueras mi mujer.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.